Són les 9.
Bon dia. Comença l'informatiu matí d'aquest divendres 5 d'abril de 2024. Us parla Albert Soler, Bonamussa.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Avui comencem l'informatiu amb una notícia esportiva d'ahir al vespre. Miquel Pelayo ha estat reelegit com a president del Club Rugbi Sant Cugat en ser l'únic candidat al càrrec aquest dijous a la sala d'actes de la Guinardera. Pelayo afrontarà el segon mandat al capdavant de l'entitat durant els propers 4 anys. Mauri Benito, que era l'altre candidat que havia anunciat que es presentava al càrrec, finalment no ha fet el pas endavant. El màxim mandatari del club ha explicat que les bases del projecte són la continuïtat basada en els èxits de l'escola, la consolidació del primer equip femení a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal, i buscar l'ascens del sènior masculí a la divisió d'honor. El president del club Sant Cugatenc creu que la formació de persones és el principal repte que cal desenvolupar.
Si d'aquí no surten persones, ho estem fent malament. Sí, lo del rugby és fantàstic perquè és l'esport de la nostra vida, però d'aquí han de sortir persones, sobretot. Persones que el dia de demà se'n recorden de lo bestial que era jugar al rugby, lo bé que se ho passava. Això és el més important.
La consolidació del primer equip femení a la Lliga Iberdrola, màxima categoria estatal, i l'ascens, com dèiem, són els grans reptes esportius que s'ha marcat Miquel Pelayo en aquesta segona etapa al capdavant del Club Rugbi Sant Cugat. I relacionat amb aquesta entitat, ahir es va conèixer una mala notícia, perquè l'exdirectiu, precisament, del Club Rugbi Sant Cugat, Carles Pla, va morir dimecres a la nit després de més de 3 anys en tractament per càncer. El santcugatenc era catedràtic de Biologia a la Universitat de Girona i entrenador de bàsquet. Segons ha explicat a Cugat Mèdia, precisament, el reescollit president del rugbi, Miquel Pelayo, Pla era l'ànima del club, una persona fantàstica que col·laborava en tot el que podia. Els seus fills, Bàrbara i Pol Pla, que són jugadors olímpics de rugbi, de moment no està prevista la celebració de cap funeral.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Junts per Sant Cugat i la nova regidoria de política lingüística vol potenciar l'ús del català, precisament, com ara parlàvem, dins de l'esport santcugatenc, on han detectat que és on menys es fa servir a la ciutat. Així ho explica la regidora Núria Fernández.
Fins a final d'any començarem amb tot el que és l'esport, perquè, com veu l'observatori, els joves són els que canvien més el català. Tots saben català, els que estan aquí a l'escola saben català. El problema és l'ús quotidià. I s'ha vist en aquest observatori que a l'esport és el lloc on es parla menys el català i en l'oci. Per tant, volem començar a fer treballs en quant a l'esport.
Malgrat que Sant Cugat és una de les ciutats de l'àrea metropolitana on més català es parla, segons la Plataforma per la Llengua, cal actuar quan apareixen els primers símptomes de retrocés. Eloi Planes és membre de l'executiva de la Plataforma.
La cosa no està tan malament com altres llocs, però no ens podem despistar en cap moment i hem de procurar que continuar, si realment estem bé, continuar. Si estem veient que algunes dades ens comencen a fallar, doncs posar mesures com abans millor, abans que la situació sigui crítica. Més val actuar quan tenim els primers senyals d'alerta que no pas quan la cosa ja se'ns ha complicat massa.
Planes ha celebrat que Junts per Sant Cugat s'hagi fet seva la proposta que els van enviar, que van enviar des de la Plataforma a tots els partits per a les eleccions municipals de fer una regidoria de política lingüística. A banda de Sant Cugat, també van recollir el guant Girona, Terrassa i Olot. Aquest ha sigut un dels eixos principals de la xerrada Parlem de Sant Cugat dedicat a l'ús del català, organitzat pel partit Juntaire, i en el qual hi han assistit el diputat de Junts al Parlament, Francesc Ten, i l'alcalde Josep Maria Vallès.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
Marea Blanca i la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat se sumen a la manifestació d'aquest diumenge per exigir que no es privatitzi la sanitat pública. Les entitats santcugatenques han fet una crida a trobar-se el mateix diumenge a 3:15 del matí a la plaça de Lluís Millet per agafar el tren i unir-se a la protesta que arrencarà a 11:45 a la plaça d'Urquinaona de Barcelona i baixarà per la Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume. A banda de les dues entitats convocants, Marea Blanca i Marea Pensionista, diverses organitzacions s'han sumat a la mobilització, entre elles les dues plataformes santcugatenques. També s'hi han adherit sindicats com la CGT o Comissions Obreres, partits polítics com la CUP o els Comuns i altres entitats com la Coordinadora Familiars de Residència 5+1. Amb el lema «La salut per davant del negoci, no a la privatització», Marea Pensionista i Marea Blanca han convocat aquesta manifestació coincidint amb el Dia Mundial de la Salut. La protesta s'ha presentat formalment aquest dimarts en un acte en què els portaveus dels col·lectius convocants han demanat que no es faci negoci amb la salut de les persones i han denunciat la manca de 3.000 professionals a l'atenció primària. I seguint amb salut, us expliquem que recuperar la figura de la psico-oncòloga és l'objectiu de futur que es marca Oncolliga Sant Cugat. Aquesta especialitat, que donava resposta a les necessitats dels malalts de càncer i les seves famílies, es va perdre a la delegació local de l'entitat fa 4 anys, amb l'arribada de la pandèmia de la Covid-19, i l'associació està en procés de recaptar fons per tornar a disposar d'aquest professional. Oncolliga celebra enguany el seu 15è aniversari a la ciutat i el 21è des de la seva creació a Terrassa. Dues de les seves voluntàries, Montserrat Claramunt i Maria Cinta Borrell, han visitat aquesta setmana el programa Entitats de Cugat Mèdia. Borrell ha explicat la importància d'una entitat com Oncolliga.
Tots tenim por, diuen que gràcies a la por anem visquent, no? Però el càncer és algo més en el que hem d'acostumar-nos a viure. Entitats com Oncolliga t'ajuda a entendre què és aquesta enfermedad i que pots fins i tot lluitar contra ella, vull dir, perquè diuen que el nostre cervell té tantes armes aquí dintre, doncs una mica t'ajuden a fer servir tot aquest armament que tenim per aquí dintre el cervell.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Reprenem la informació d'Oncolliga per dir que Oncolliga és una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars durant tot el procés de la malaltia amb l'objectiu de millorar el benestar i la qualitat de vida. Alhora, també organitza activitats de sensibilització, divulgació i prevenció. Va ser constituïda el desembre de 2003 a Terrassa i du a terme la seva activitat a les comarques de Barcelona, també a Sant Cugat, des del 2019, on presta servei al Xalet Negre cada dimarts de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dels 10,07 milions de validacions que es van registrar a les 7 estacions de Sant Cugat dels ferrocarrils de la Generalitat durant el 2023, 3,5 milions es van realitzar mitjançant la T-Mobilitat, el que es tradueix en que el 35% dels viatges es van validar amb la targeta personalitzada. Per estacions, Sant Joan és on hi ha hagut més validacions amb la T-Mobilitat, seguida de les estacions d'Hospital General, Vull Palleres, Mirasol, Valldoreix, Sant Cugat Centre i la darrera, la Floresta. El tipus de títol més sol·licitat amb aquesta targeta és la T-Jove, amb un 53%. Obrim ara la plana cultural per explicar que Jaume Clotet és un periodista que de tant en tant escriu llibres i guanya premis, però no vol que el qualifiquin d'escriptor encara. Aquest dijous ha vingut a Sant Cugat a presentar la seva darrera novel·la, la primera ambientada en gran part en el present i la primera de ficció, La germandat de l'Àngel caigut, Premi Josep Pla 2024. De fet, com a expert en novel·la històrica, explica que ha necessitat salpebrar-la de referències històriques reals.
El fet de posar-hi elements històrics, capítols històrics sencers i tota l'estona està salpebrada amb elements històrics que molta gent o coneix o li poden sonar i que són certs, però vinculats a la història, crec que li donen llavors la versemblança, que era la gran por que jo tenia, que el ser una novel·la tan de ficció, perquè és de molta ficció, fos inversemblant. I això com a, potser és un tema professional, com a periodista, si no és versemblant malament...
El també periodista santcugatenc i amic personal de Clotet, Jofre Llombart, ha sigut l'encarregat de presentar-li el llibre, que ha qualificat a 4 d'abril del millor llibre del 2024. I tanquem amb els esports, perquè la 14a edició de la Marxa del Corredor Verd del Vallès, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, es disputarà el diumenge 21 d'abril, amb dos recorreguts, el de 20 quilòmetres i el de 9. El traçat més llarg, sota la modalitat de caminada i marxa nòrdica, surt de Matadepera, passa per Sant Quirze i arriba a Sant Cugat. El circuit més curt s'inicia a Sant Quirze i també finalitza a la nostra ciutat, amb la modalitat, en aquest cas, només de marxa nòrdica. La caminada aposta per la reducció i reciclatge de residus. De fet, l'ús de gots o cantimplores pròpies reutilitzables en els avituallaments per tal de no generar residus serà una característica. Els preus oscil·len entre els 11 i 16 euros en funció del recorregut i la data d'inscripció. I fins aquí l'informatiu matí d'aquest divendres 5 d'abril de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Cinc d'abril, primera setmana d'abril, i ja sabem que un col·lectiu que aquest mes treballa molt, moltíssim, és el dels llibreters, i ho hem parlat en moltes ocasions amb elles i ells. S'apropa Sant Jordi, una cita molt important per gaudir de la lectura, del dia del llibre, i també un dia molt important per la viabilitat de les llibreries. I sí, exacte, avui a la Cruïlla Cultural tenim amb nosaltres les llibreries de la ciutat, i passem a doncs, presentar els convidats, els col·laboradors i col·laboradores d'avui. Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres, carrer Xerric, número 22. Hola, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Laura Moré, llibretera de Paideia, carrer de Santa Maria, número 12.
Hola, bon
dia. Hola.
I
Roger Grífols, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villar, número 10.
Molt bon dia.
I fem també, donem un recordatori, una salutació al Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, que avui no pot venir, i sobretot en una cita que hem parlat, de la que hem parlat sovint, en aquesta tertúlia, Sant Jordi. Ja estem al mes d'abril i us veig esgotats. Heu vingut?
Fem bona cara, oi?
Ja esgotats. Què, com va la preparació?
Bueno, diguéssim que va d'aquella manera.
A tope. Doncs
això què
significa?
Ui, si es nota la teva...
La invasió de les caixes.
Invasió de les... Ja teniu les caixes?
Oh, i tant. Fa setmanes.
Cada dia ens arriben una mitja de 20-30 caixes que hem d'obrir, classificar, ordenar...
Això són de les comandes que ja heu fet per Sant Jordi o les que us arriben de les editorials?
Clar, nosaltres hem fet comanda, nosaltres vam començar a fer comandes al mes de gener.
Sí, gener-febrer.
Ens van dir, bueno, d'aquest, que arribarà, que sortirà per l'abril, quants en voldreu?
Sense llegir-lo,
Sense llegir-lo. És a dir, una setmana després de que acabés la campanya de Nadal, a mi ja em van demanar quants volia del Murakami, que és una de les propostes de Sant Jordi. I dic, ostres, no em pots deixar els dies, sisplau. Que encara té... Que hi havia una cosa que era bona, que tens el xip de venda de Nadal i, per tant, més o menys pots moure una mica millor les quantitats. Però igualment és fer una previsió 4 mesos vista. Clar, un Murakami, doncs, ja faràs una previsió bona perquè saps que la gent, sense haver-se llegit el llibre...
Sí, però clar, has posat un exemple que saps que es vendrà.
Exacte, però bueno, n'hi ha de molts altres, que no tens tan clar.
Clar, és que, no sé, entre quants títols heu hagut de decidir?
És que els grans grups editorials és tremendo, per exemple, perquè és inacabable les llistes. Clar, cada cop s'aposta més per un gruix de bastant gran de títols, més que per coses més concretes. Vull dir que es van a pinyó fixe i a treure el... Perquè en algun ens ho pagaran, que es vendrà molt, i això...
És que és això, ells jugaran la probabilitat. Com més títols tregui, més segur m'emportaré el bo. Ah, és una qüestió de quantitats, no de qualitats.
És una qüestió de publicar contra més títols.
Exacte.
Sí, hi ha una gran concentració de títols ara, al mes de febrer, març, abril... També coincideix que a Madrid hi és la Feria del Libro, que és a finals de maig, i per tant...
Les apostes surten ara.
Sí.
I vosaltres us dona temps de... Encara que sigui llegir en diagonal?
No.
Bueno, clar, jo llegeixo, no sé, uns 60-70 llibres a l'any. És que es publiquen 90.000 llibres a l'any.
Entre tu i el Sergi, 120.
Exacte. I moltes vegades, doncs, llegim coses diferents, a vegades, doncs, ostres, llegim aquesta simultàniament, no? I llavors, però igualment no pots arribar a tot, de forma diagonal, ni això. O sigui, sí que fas un mica un tanteig del màxim que pots, però...
Perquè a vegades és curiós, que no sé si us passa, suposo que també, que és, hi ha aquesta creença, no?, que tu t'has d'haver llegit tots els llibres que hi ha a la llibreria, diguéssim. Em diuen, aquest què tal? I dic, bueno, aquest no me l'he llegit. Pots recomanar, parlar de llibres.
En el meu cas, que és infantil i juvenil, especialitat en infantil i juvenil, sí que tots ens els hem llegit, o si més no, entre l'Àlex i jo, i sí que ens els llegim, clar, tot el que és àlbum il·lustrat, que és nadó, còmic, déu-n'hi-do. Ara, d'adults, la secció que tenim nosaltres sí que diem que tot ens l'han llegit perquè la tenim molt petita i només el que ens agrada. Per Sant Jordi no. Per Sant Jordi la parada hi ha mils de llibres que no t'has llegit i suposo que el bon llibret és aquell que sap recomanar sense llegir-s'ho, no?
I dic, sí, aquesta és una
tal frase. Tal com t'ho pregunten, llegeixes la part de darrere dissimuladament i dius, ui, fantàstic, va d'això.
El bon llibreter és aquell que sap recomanar un llibre que no s'ha llegit.
Exacte, és aquest.
Molt bé, bona definició. I hi ha alguna explicació perquè tingueu des de fa setmanes caixes? Si us ho envien la setmana d'abans, ja us aniria bé, no?
És impossible.
No. Tu has de seleccionar, separar, ordenar, tornar-ho a posar en caixes, posar-ho en un magatzem i després se'n va cap a la parada, el dia de la parada. Jo la setmana abans no puc seleccionar 3.000 llibres.
3.000 heu demanat?
Bueno, no, jo què sé quan he demanat. Jo he demanat 100.000 euros en llibres, vull dir, calculeu, és una bestiesa. Llavors, a més, no t'arriben les caixes. Jo vull dir, mira, logista, vull 15 d'aquest i 15 de l'altre. No, m'arriben 30, una caixa amb 50 llibres barrejats i no hi ha els 15. O sigui, les haig d'obrir, les haig d'ordenar, les haig de classificar, haig de posar etiquetetes i tornar a tancar i cap a la parada. I llavors les que es queden a la llibreria, doncs és el mateix, obrir, classificar, ordenar dintre la llibreria.
Sí, a més, tenim la capacitat de magatzem, és el que és a dir, no sé els magatzems que teniu vosaltres, però, clar, jo ja he fet dos, ja m'han vingut a fer dos, la recollida de dos viatges de caixes, perquè no hi entro pel magatzem. No us parlo de lavabo, o sigui, jo no... És a dir, aquests dies costa una mica més, moure's per l'espai costa més treballar, perquè, clar, tens piles i piles i piles de llibres, caixes i caixes.
Hi ha risc de llau.
Hi ha risc total de llau, o sigui...
Avui m'he girat dues vegades i m'han caigut 3 piles. O sigui, estic de molt bon humor.
Bueno, no, és que, a més, quan cau una pila, es piquen els llibres i el client no el vol perquè té un copet.
Bueno, clar, has d'anar... Sí, sí.
I s'ha ajuntat, bueno, perdona, disculpa, sí, que s'ha ajuntat també que lo que és una distribuïdora logista, també. Mm.
Sí, fan vaga.
Logista ha fet vaga.
Cada any, per Sant Jordi, els treballadors realment són
llestos. Sí, no, que ho fan bé, vull dir, res a dir, en aquest sentit, tothom té el dret a més. Però, clar, ens ha arribat com molt bastant acumulat.
Sí, de novetat. Sí,
i un palet allà.
Sant Jordi, més les comandes.
Sí, i et deixen un palet allà, que dius, bueno, espavila't amb això.
Exacte, espavila't amb això.
Que és una de les distribuïdores, entenc, que treballen amb més editorial.
Planeta, Edicions 62, tot això.
Mm-hmm. Per cert, Mont, 2 d'abril, dia del llibre infantil i juvenil. Això es nota a una llibreria com el Pati del Llibre?
Això és una festa que no fa ningú, amb la qual no es nota en absolut. Bueno, és una excusa per posar un post a Instagram, poc més.
I el vas fer? Tu que últimament estàs com molt de xarxes, eh?
No, perquè jo estic molt influencer, i llavors m'agrada fer posts parlant i fent el numeret, i aquest no em va donar temps de fer-ho.
Aquelles recomanacions que fas a modo TikTok.
És més fàcil, és que realment jo sóc una llibretera molt dislèxica, llavors és més fàcil fer un vídeo explicant quatre coses que no pas escriure-les. Però sí que la resposta és molt més positiva, perquè tots ens hem tornat molt visuals, i llavors sí que s'ha notat moltíssim, des que faig aquest tipus de reels a Instagram, el feedback és molt bo.
Mm, per tant, el que recomanes, venen
els
clients...
És que és curiós, sí, es ven.
Doncs sí, sí. Ja sabeu, Roger i Laura,
us heu de tornar
a posar-vos a fer recomanacions. Però l'estil de la Mona és bastant peculiar.
Clar, cada un és el seu, això.
És personal.
No us ho puc ensenyar.
Escolteu, ens endinsem a aquestes caixes que ja us han arribat a les vostres llibreries. Quines apostes heu fet? Quines apostes feu de llibres més venuts? Del que penseu que es vendrà, no del que us agradaria o del que recomanaríeu. Això ja vindrà després. Quines apostes heu fet, que ja les heu fet, de fet? Ja heu comprat, sí. Ja heu demanat
Home,
llibres.
Per exemple, Història d'un piano, del Ramon Gené, és una de les apostes en català, més bèsties, jo crec. Un Joel Dicker es vendrà moltíssim, un Murakami, evidentment. És que hi ha un Mendoza, Aramburu...
Potser d'assaig al Juliana, una mica, no sé. Bueno.
Sí, al Juliana nosaltres també ho estem notant. Clar, sí. A mesura que es van aproximant a la data de Sant Jordi, tens el termòmetre, no? I vas veient, ostres, aquest...
Sí, l'espiciada, has de demanar més d'això.
Sí, ja sí, ostres, faré curt d'aquest, no? I demana, després ja no, ja no hi ha temps, ja els han repartit per totes les llibreries i, per tant, ja no en reeditaran més fins a passat Sant Jordi. Llavors, ja vas jugant amb això. Però així a grans trets, apostes premis literaris, no? El Premi Sant Jordi, que és confeti, el del Ramon Gené, que ja he dit... Ocàs i fascinació de la Eva Baltasar, també estarà, jo crec, un dels més venuts.
Sí. Ara el Xavier Coral també treu un llibre.
Sí, Xavier Coral, per suposat. Tot el que són periodistes a TV3 acostumen a ser grans apostes.
També el de Crims, també, em sembla que també en treu
sempre.
Tot això, clar, tot el que és una mica mediàtic.
Sí.
Per tant, si ara volguéssiu fer una comanda, esteu a temps? Sou a temps?
Amb molts títols,
amb alguns títols sí, amb alguns
sí,
no.
I amb molts altres. Els que sabem que són guanyadors, segurament no, perquè són dels grans grups i han fet els seus repartiments, i sobretot, clar, primer es curen amb salut i fan les seves llibreries. Casa del Libro, Tabacos.
Infantil, juvenil, hi ha grans hits.
És que estem en el mateix. O sigui, infantil, juvenil, hi ha els grans hits, que són el que surt a la tele, com el Titó aquest de TV3, que és, bueno, jo el trobo horrorós. O sigui, ratlla, no sé, el maltractament infantil, i veig que, per exemple, ara mateix és dels més venuts. Jo no el tinc a la llibreria, a la parada el tindré, però per desgràcia serà el més venut. I llavors, bueno, no sé, la Míriam Tirado tira molt. Aquest any el que passa que hi ha novetats molt xules també de grans escriptors i il·lustradors d'aquí, del Cupons i de la Liliana, de la Meritxell Martí, el Xavier Salomó... No, jo penso que hi ha coses molt xules i que a més es vendran, i hi ha coses horroroses que també es vendran. Com sempre.
Va, anem a les coses xules que es vendran.
Exacte.
Va, anem a fer les apostes personals, que no sé si són les que estan aquí a la llista. Laura.
A veure, Ocàs i fascinació a mi m'ha agradat.
Però això ho dius, la veritat?
Però es vendrà, sí, aquest, jo crec.
Aquest també es vendrà, i aquest jo considero que és un llibre que està superben escrit. Que hi ha controvèrsia, també? perquè és un llibre que consta de dues parts. La primera a mi em va fascinar i la segona encara estic pensant...
Si m'agrada o no.
Va ser dins.
Jo estic igual, eh?
Més que si m'agrada o no,
encantar,
si ho he entès del tot o no. Però com jo crec que està la majoria de gent que l'ha llegit.
Jo estic exactament igual. O sigui, jo la primera part em va fascinar fins al punt d'anar demanant més i cada dia demanava sis més.
Això és la fascinació.
Això és la fascinació i locats. Va ser total perquè l'última part no he entès res i no sóc tonta, o sigui, no ho he entès, però no sóc tonta, per tant aquí hi ha alguna cosa que ens estem perdent.
Jo crec que és tan obert i tan interpretable que dona, de, dona per parlar-ne, saps?
Perquè dius,
ostres, no he entès, no sóc tonta, no és el primer que penses, no? Després parles amb algú altre, jo no he entès res, saps?
No, exacte, exacte.
Sí que has entès alguna cosa, però després hi ha mil lectures i llavors, no sé, jo crec que és un joc també, potser, de l'autora.
Aquesta sensació que et deixa que no, no et deixa fàcilment un llibre, no? Però no pot ser desagradable o agradable?
No, a mi el problema és que hi ha un punt de presa de pèl, per almenys com em sento ara mateix, eh? Llavors, o sigui, no sapiguer si m'agrada o no m'agrada, trobo que està molt bé. Sentir que potser m'han pres el pèl és el que ja no m'agrada. I aquí hi ha un punt tan recargolat que dius, hòstia, tia, t'has colat. No ho sé.
Sí, és recargolat.
Jo tinc una contundència verbal i potser l'estic jutjant abans d'hora. La primera part, la veritat, és que fascinant.
Brillant.
Brillant, brillant.
Roger, a tu, tu l'has llegit?
No, podria dir que sí, però no l'he
llegit. Però tens ganes, no, de llegir-lo?
Això ho està llegint el David. La veritat és que no la segueixo gaire, aquesta escriptora, però bueno, potser m'hi hauré de posar, sí.
Un l'has de llegir,
sí.
Perquè la sèrie, la trilogia aquella era brutal. Mm. Doncs per saber una mica per on va, no? Perquè realment és fora de lloc.
El que sí que té raó la Laura és que almenys has parlat del llibre.
Deu ser com una pel·li d'aquestes com del David Lynch, que no entén res, no? Però almenys després la comentes,
ja,
no?
Però no em sentia tan presa de pèl, o potser era més jove, no sé.
Algun llibre més que...
Sí, jo per exemple he llegit un llibre que ha editat Anagrama, que es diu Libre, que és d'una noia que es diu Lea Ipi, que és albana, i llavors el que fa és recollir unes memòries de quan ella era petita, diguéssim, Albània va ser l'últim país del règim socialista que va caure, i a partir d'aquí ella era molt petita, no?, i comença com a recrear tots aquests records que ella té, no?, les converses que tenien a casa abans de que caigués el règim i deia. I després, no? I veure la transformació del seu país. A mi m'ha semblat un llibre molt, molt, molt bo. No és un llibre trepidant i amb girs, evidentment, però és un llibre per llegir i per gaudir. Jo el recomano molt.
Totalment. I també ha sortit ara.
Bueno, va sortir potser el novembre o desembre.
Sí.
Que passa que moltes vegades s'allarguen una mica més les novetats, que em semblen bé, saps?
Lo lògic,
I lo lògic, no? Sí. Que el llibre de la vida d'un llibre pugui allargar-se una mica més. I jo és una de les meves apostes.
Sí, jo crec també que és un llibre per tenir... que té recorregut. Jo penso que també... A mi també vaig trobar que estava molt bé.
T'ha agradat?
Sí. Sí, sí. A més, com que m'agrada també la història. Vull dir que, bueno, sí.
És una de les obres, un dels llibres, dels títols que tindreu a les vostres parades. Alguna més, Roger?
Bueno, una que em sembla que ja he recomanat alguna vegada, però a mi m'agrada, és que d'aquí és català, de la Plana de Vic, el Ramon Mas, que és un llibre molt curtet, que es diu Els murs invisibles, que a mi m'ha agradat molt, la veritat. No és un tema fàcil, perquè parla també de fets reals, d'aquell quan era jove, doncs, tenien un grup d'amics i un amic seu va intentar suïcidar-se i va tenir un primer intent de suïcidi i després de 3 setmanes es va acabar aconseguint suïcidar-se, diguéssim. I no és que sigui, no és d'aquests lacrimògen, no és lacrimògen, no és un llibre, està molt ben escrit, sense...
Qui l'ha dit,
Em sembla que és l'altra editorial.
Sí.
I és curtet, és molt... A veure, també és veritat que té un punt generacional, perquè és aquest noi més o menys de la meva edat, però... et pots sentir bastant identificat en això, quan tens 20 anys i el grup, no? El grup d'amics ho és tot, és com que estàs formant com a adult també, i són totes aquestes vivències al voltant de la música també. Ell patinava, feia skate, no sé, bueno, jo això no ho feia, però la veritat és que m'ha agradat molt, dic de veritat, i no és gens lacrimògen ni que sigui, oh, quin horror, sinó que ho explica tal com és, no? Tal com ho va viure ell aquestes setmanes i fa defensar els temporals també, perquè ell va parlant des del seu jo actual, que té prop de 40 anys o 40 anys, i jo el recomano molt, la veritat, i a més és curtet. No és per tothom, però... Aquest m'ha agradat molt, d'aquests últims que llegiu.
Ha de ser fascinant que vosaltres, que esteu envoltats de llibres tot el dia, que llegiu, això, 50, 60 llibres anuals, trobar un llibre que et fascini i que et sorprengui.
Sí, però en trobes, bueno, jo encara, és el que m'agrada la meva feina, que cada dia, en trobo molts. També hi ha molts que no m'agraden, però com soc molt positiva, en trobo molts.
Va, quin recomanes? Quins
jo tinc tres recomanacions per Sant Jordi i tots parlen de Sant Jordi, perquè l'està més especialitzada en infantil i juvenil. M'ha fet molta il·lusió, perquè normalment els que surten que parlen de Sant Jordi, que totes les famílies en compren algun, van dirigits a molts petits. I aquest any tenim dos novetats per un públic més ampli. Llavors, el clàssic que nosaltres el que més venem és un mini pop-up de l'editorial Combel, que és Sant Jordi al Rac, que és el tant de Meritxell Martí i Xavier Salomó, que és fantàstic i és la llegenda tal qual, boníssima, bona, bonito, barato, meravellosa. I aquest és per nanos, doncs, a partir dels 2-3 anys fins als 6 anys. Però aquest any ha sortit una supernovetat, el tàndem també format pel Cupons i la Liliana Fortuny, Jaume Cupons i Liliana Fortuny, que es diu El gran llibre de Sant Jordi, el meravellós, singular i sorprenent llibre de Sant Jordi, que és fantàstic, que tots els lectors de Lagos i els Monstres o els Bimimax, que ja coneixeu a aquests autors, us encantarà. Per tant, va un públic més ampli, doncs, dels 5 anys fins als 10, perfectament, i està com dividit en diverses parts. I dintre del mateix llibre trobem tot. Trobem la llegenda, trobem la història sobre qui va ser Sant Jordi realment, la llegenda, trobem també la diada, què passa, i també, a més, ens regalen unes instruccions per lluitar contra un drac.
Ah.
Bueno, és molt divertit.
Molt útil.
Molt sí. Útil, superútil, més per aquell
mai se sap com pot aparèixer un drac.
Exacte. I més en aquest país. I llavors, per un target encara més gran, o sigui que podíem agafar doncs, dels 9 anys fins als 14, quasi, la Miriam Bonastre-Tur, que és la mateixa autora de Hockey que s'ha fet tan famosa per aquesta col·lecció, ha tret també una novetat, ara mateix, fa 2 dies, com qui diu, sobre la llegenda de Sant Jordi, en aquest cas és la princesa és Sant Jordi, i una mica, bueno, ens proposa una aventura a través d'un còmic d'una llegenda reexplicada o reinterpretada per ella, que és molt divertit i té molt enganxat, i també és el que us deia abans, no? Que com a novetat és això, que a més agafa un públic més juvenil.
Vosaltres sou un dels protagonistes de la Diada de Sant Jordi. Què recomanaríeu per a aquelles persones que el llibre volen regalar llibres aquell dia, però sempre dieu el mateix, i anem a repetir-ho. Passeu-vos abans, no?, per les llibreries.
Home, és que a més, si volen recomanacions, de veritat, o sigui, allò de dir-te, el meu net té 7 anys i li agrada molt els globus de color blau, és que el dia de Sant Jordi no ho podran dir. O sigui, li direm o recomanarem el del llibre que tenim per una franja de 4 a 7, que ens sembla més divertit, però no estarà pensat pel seu net del globus de color blau. Llavors, si realment voleu regalar llibres molt personalitzats, veniu ja.
Sí, seria el millor. És a dir, el dia de Sant Jordi intentem fer-ho... Jo sempre busco l'excel·lència amb cada client, intentar trobar aquell llibre, no? Aquell llibre que ell ja vol. Però el dia de Sant Jordi és una bogeria. És que et poden demanar orquídies i al cap d'un moment et demanen una novel·la negra ambientada a Polònia, saps? I llavors el meu cervell... Doncs,
explota.
Explota moments, doncs...
O una traducció de l'any 83. És que... Jo m'ho he trobat, això, que dius, bueno, és que potser...
Però perquè he vingut avui a demanar-ho.
No aquest dia.
A veure, si...
Diu, teniu l'edició de no sé què, del llibre de... traduït per no sé qui...
Aquí a la parada
vaig,
no...
Vaig a buscar l'ordinador que no
però
tinc.
Però és que no tinc, exacte, és que jo és allò de dir, se't dones mitja volta... No!
Sí, és un dia realment de bojos, és a dir, jo sempre dic que Sant Jordi és la millor de les bogeries, però sí. No deixa de ser una bogeria. I clar, això, si vols unes recomanacions, evidentment, pel Sant Jordi te l'en donarem. L'únic que potser no podré estar en tu 5-10 minuts com m'agradaria estar, potser hauré d'estar 1-2, és que de vegades tens 5 o 6 persones a la vegada esperant, o més. Llavors, si vens uns dies abans, genial, o sigui, intentaré estar al màxim, saps?
A més, amb aquell format que tenim aquí de paradetes, que és així, en circular, en modo circular, que hi ha persones a tot arreu, eh?
No, i fa molt goig. La veritat és que penso que jo, que no sóc de Sant Cugat,
la diada
de Sant Jordi que teniu aquí a la plaça, i fa molt goig totes les parades. Vull dir que ja he acostumat a altres pobles, digues, ciutats, jo penso que Sant Cugat té un nivell
és molt alt. Única.
Ho fem molt bé.
Bueno, i és, bueno, que hi ha molt material per remenar, per, que, a part de la gent, que hi ha molt, molt ambient, també.
I, que, i és evident que tots acabem tenint una mica el mateix, perquè sabem aquests bestsellers que surten a la tele, però com som llibreries, tenim llibreries aquí a Sant Cugat, que totes tenim un estil completament diferent, també el Sant Jordi es respira a les parades. Vull dir que, realment, vagi qui vagi, trobarà un llibre.
És un ambient, de fet, és preciós. Per cert...
Inclús la gent que no li agrada llegir.
Inclús?
Bueno, aquest és el que s'ho compren, no? El llibre
un llibre per algú que no li agrada llegir.
A mi m'encanta quan diuen això.
I que fa bonic. Exacte. Allà al menjador.
Perquè no tingui cops.
El cap de setmana o entre setmana? Aquesta diada ens toca dimarts, és entre setmana. L'any passat en vam tenir de cap de setmana,
si
dissabte
cap de
i diumenge.
Si cau cap de setmana, sempre es fan dos dies. Si cau entre setmana, només es fa un dia. Què és millor? Puf, és que això és depèn. Jo era superanti cap de setmana, perquè sempre deia, facturo el mateix però duplico gastos. L'any passat va anar molt bé, per tant ja no m'atreveixo a dir-ho això.
Ja,
però per què va anar molt bé? Perquè... després del Covid vam haver allò de les pluges, després de les... vull dir, portàvem uns Sant Jordis molt rarets i molt fotuts, i jo penso que va ser com una explosió. No ho sé.
S'haurà de mirar també la previsió meteorològica, bueno, perquè
sí,
això
perquè
també
aquest any està molt cínic el temps.
Sí.
Bueno, que caigui quan caigui, però que no caigui pluja. O sigui,
clar, aquest això, és el tema.
És un gran tema.
Exacte.
Sí.
Per vosaltres és un problema.
Molt gran.
Bueno, és que
molt
tu jugues,
gran.
Clar, jugues bona
30%
part de la bona part de la facturació anual, sí. és en un dia. Llavors, clar, que és el problema aquest de... que a vegades també... no sé, potser a nivell més global s'hauria de pensar... Aquí no plou gairebé mai, suposo que per això no es pensa, però...
No
tenir un altre tipus
clar, de... clar, tenir un altre tipus de carpes,
de format,
però...
sí, perquè
bueno,
més aquelles...
és que també és cínic, no?
Van gotejant, aquelles van gotejant.
Sí. No, aquelles són horroroses, però clar, l'any que més sequera ha fet...
ja.
Pot ser que plogui, perquè ha plogut per Carnaval, ha plogut per la cavalgada de Reis, o sigui, sembla que només ha plogut els dies importants. Per tant, per aquesta regla de tres, plourà.
A més, pot implicar pèrdues, em refereixo a no guanys, sinó
ja
que, que els llibres es facin malbé que després no els pugueu retornar, no?
Exacte.
I a part d'això, la gent també... clar, si va plovent, la gent ve... vull dir que, és clar, quan no plou és tot molt més fluid. En canvi, encara que has d'anar tapant, perquè estan caient quatre gotes, la gent se'n va cap a casa, no ve tant, després si surt una mica el sol tornen... però si és intermitent, és va haver-hi un any, jo crec que fa relativament poc, va passar,
anys,
va ser una mica llauna.
Va ser horrorós.
Un dels temes de deures, entre cometes, que us vaig enviar l'altre dia era fer alguna recomanació d'algun autor o autora local. Teniu algun al cap?
Hosti, jo aquesta part dels deures no la vaig fer.
Bueno, la Laia Vilaseca, no les vam presentar el seu llibre.
Ah, és veritat, vau presentar-lo aquesta setmana, oi?
Fa, ja diria que 3 setmanes. Perdoneu, perquè jo vaig entre la Setmana Santa i els dies d'aquests de feina, que ja no sé en quin dia visc, però la Laia Vilaseca ha escrit una novel·la negra que es diu El silenci, no és la primera novel·la que ha escrit, i llavors jo, si hi ha lectors de novel·la negra, doncs proveu-la.
També.
Molt bé.
Sí, una mica també que un altre escriptor bastant nostrat d'aquí de Sant Cugat, que és l'Andreu Martín, que també té aquest allò que només els passa als altres, penso, que es diu així.
Es va presentar fa també relativament poc, pot ser?
Crec que sí, que és bastant nou, no? El de l'Andreu Martín?
Sí.
Diria que sí. Hi ha molts... realment, Sant Cugat és un poble amb molts escriptors, eh? Bueno, ciutat amb molts escriptors locals.
I autoedició, també, n'hi ha?
Sí.
Us arriben?
No, però això a tot arreu, o sigui, tu piques una perla i ets una autoedició.
però us arriben d'alguna manera, els autoeditats?
Un 5% de la gent que entra a la llibreria és per venir a parlar del seu llibre.
Sí. Ah, sí, venen directament els autors a portar els seus llibres.
Sí. L'únic que nosaltres complica una mica la gestió a nivells administratius, logístics, perquè el més còmode és treballar amb distribuïdors. El distribuïdor és tot molt més ordenat. De l'altra banda, doncs, et deixen uns llibres, potser no et vinen a recollir mai més...
Exacte.
I llavors tens un cúmul de llibres...
Que llavors potser, a més, nosaltres ha passat, no?, que després al cap de 5 anys sí que te'ls reclamen. Paga'm aquells llibres que dic, no vaig vendre ni un, vull dir, estaven en dipòsit fa 6 anys, no sé on els tinc. Nosaltres, per norma, ja no n'agafem.
I no, clar, és el tema dels albans, tampoc no saben fer la factura, no sé què... Després diuen quin preu li poso, bueno, si no saps tu el preu que té el llibre... Bueno, vull dir que...
No, no, sí, funcionem... Sí, no acostumem a agafar-la per aquest tema.
És molt complicat, com deies.
Sí, perquè, clar, només que et vinguin 30 persones en un any, són 30 dipòsits, és complicat.
Es dissolen.
Es dissol i és complicat. És a dir, has de tenir un control molt bèstia de l'estoc. I l'espai és el que és, o sigui, no som llibreries enormes. I jo, fins i tot, treballant, que en el meu passat era una llibreria molt gran, la falta d'espai és evident en qualsevol llibreria. I la gestió, és que és tot...
I la gestió, si tinguéssiu el doble d'espai, seria factible? O sigui, us agradaria?
No.
La gestió d'un espai tan gran?
Bueno, a mi no. Vull dir, a mi ja em costa, no.
Com a magatzem, compte?
Magatzem sí que el volem.
Magatzem seria important.
Sí, sí.
O sigui, la llibreria pot ser d'unes dimensions, però el magatzem el necessiteu sí, ben gran.
Clar, sí, és aquesta la història, eh? Vull dir, hi ha 3 temporades, 3 pics a l'any que sí necessites un bon magatzem.
Clar, és que mira, clar, amb Sant Jordi és que pràcticament és muntar una altra llibreria.
És muntar una altra llibreria.
Llavors, clar, és com que tens la teva llibreria i te'n fa muntar una altra. Llavors,
que
clar,
dura un dia. Que és, sí, sí, sí.
Heu de ser experts també i expertes en logística. Ja us veig.
En ordre.
En carregar caixes, també.
Sí, sí, sí.
Escolteu, i referent a aquesta polèmica... entre cometes... Bueno, sí, és una polèmica sobre el cost que... Que es demana per poder sortir a Barcelona, tant editorials, llibreters, la gent que està a gremis, doncs surt una miqueta més barat, però vaja, la cosa va entre els 90 i 300 euros.
Aquí s'han depenent... cobrat fa anys, ja que es paga. Vull dir, aquesta polèmica ha sortit ara perquè és Barcelona, però aquí fa molt temps ja que paguem. Bueno, no sé, és que si et diem el que pensem, no farem amics, jo crec. No cal.
Bueno, arriba un moment que es... paga per tot, no? Suposo que és la conclusió, és que...
Sí, sí.
Menys per respirar.
Sí, perquè, clar, o sigui, nosaltres ara paguem un impost per anar-hi, perquè, clar, l'Ajuntament ens dona no sé què, perquè, clar, les carpes les pago per un altre cantó, les taules i les cadires, bueno, són els impostos que ja pago. Vull dir, no saps ben bé per què pagues, però, bueno, doncs si toca pagar, pagues.
A veure.
Sí, és que no hi estem del tot d'acord.
No, evidentment.
I ja ho hem parlat amb l'Ajuntament i no hi ha manera de...
Bueno, sempre hi ha bona voluntat.
A més,
voluntat,
aquest any, no sé, la data que estem, tampoc hem pogut parlar amb ells. Vull dir que anem amb el canvi d'Ajuntament aquest any. Anem.
Però sí que tindrem fira, eh? Això sí,
no,
que està segur.
Aviam, és que ni que ens haguem de posar amb un tamboret, no? Però esperem tenir-la digna.
En època del Covid us vau posar a la porta, no?, de les vostres llibreries?
A l'època del Covid hem fet de tot, perquè jo vaig arribar a vendre per telèfon 10.000 euros en un dia, el dia de Sant Jordi, que clar, no té res a veure amb el que facturem normalment, però és una bogeria. O sigui.
Per telèfon?
Clar, el primer tancament que ens va agafar del març a l'abril, jo vaig vendre per WhatsApp, vaig poder facturar els 2 dies de Sant Jordi, dia de Sant Jordi al d'abans, 10.000 euros per WhatsApp. Potser un miracle, però és de bojos. Vull dir que un llibreter per Sant Jordi fa el que faci falta.
De bojos, també, una mica, el teu mes, no? Bueno. L'altre dia... va sortir un reels d'aquests d'Instagram amb un comunicat molt important del Pati de Llibres, i és que s'estava escampant que el Pati de Llibres es traslladava.
Exacte. Aquí han passat moltes coses, però les que puc explicar és que la propietat d'on tenim el local de Pati de Llibres va decidir, per temes d'ells, vendre la propietat d'una manera més a més ràpida i àgil. Nosaltres ens van comunicar, evidentment primer tens un dol, però bueno, els dols ens duren poc, ens va durar 5 minuts i després ja estàvem buscant un local per traslladar-nos. Això es fa efectiu al juny, de fet fins al juny, tingueu-ho clar, fins al juny...
La primera setmana, segona setmana,
exacte,
aproximadament.
Primera setmana de juny estem al carrer Xerric, o sigui, abril i maig, carrer Xerric. I el dia 3 de juny, que és un dilluns, estarem a la nova... el nou local, que ja us donarem.
Que no ho direm.
Que no ho direm, no ho direm. No ho dic, bueno, no ho dic.
No és ni escolta.
Però quan ens ho van comunicar, la nostra idea era no fer-ho públic fins després de Sant Jordi, bàsicament perquè si no la gent es fa un embolic i el dia de Sant Jordi ja no se n'adona. Llavors, perquè no passés això, vam dir, bueno, doncs després de Sant Jordi ho comunicarem. Què passa? Que la propietat, com s'havia de vendre la finca, ho va anunciar a tot arreu. I es veu que tot Sant Cugat l'únic que fa durant el dia és mirar cases. Si ho van publicar a les 12 del migdia, a la 1 ja teníem whatsapps, teníem correus, teníem els mitjans del poble, teníem gent fent cua a la llibreria preguntant-nos, jo sóc exigerada, però és que no exigero, és molt fort, preguntant-nos si tancàvem. Llavors, bueno, vaig veure obligada, com diversos famosos que es van obligats a fer un comunicat, i es va fer el comunicat explicant això, que no passa res, que no tanquem, que és veritat, ens trasladem a un lloc superxulo que quan ho descobriu al·lucinareu. Molt a prop d'on estem ara, que també era l'altra pregunta, però aneu a un altre poble? No, no, és que no anem ni, és que no anem ni a un altre barri, vull dir, anem a 2 minuts caminant de la llibreria. Però ho direm quan ho creiem. Com la llibreria Pati de Llibres fa anys, el seu aniversari és el 19 d'abril, cada any el 19 d'abril fem una festa i aquest any a la festa farem l'anunci del canvi de local.
O sigui, farem una festa, allà tindreu mitjans
home,
i
evidentment,
gent
evidentment.
Per saber
a
on...
I em posaré una bandera darrere i ho comunicaré.
I durant el maig estaràs
I durant
estareu
el maig,
fent
fins, la
viatges.
Nostra, aviam, la idea ideal és fins al 18 de maig estar oberts i seguir atenent a tothom. Llavors, això sí, del 18 de maig al 3 de juny, possiblement haurem de tancar perquè serà ja el trasllat de les estanteries, que clar, s'han de desmuntar i tornar a muntar a l'altre lloc. Tancarem el mínim possible, perquè la paideia també us ha de denunciar una cosa, llavors, davant d'aquest anunci, doncs nosaltres tancarem només 2 dies
dos
per arreplegar 4 clients a la
paideia. Laura, què passa? Ella serà al juny i vosaltres al maig?
Clar, no, nosaltres vam haver de tancar fa 2 anys perquè se'ns va caure el sostre. Per tant, hi havia un permís d'obres que estaven pendents i ha arribat aquest permís d'obres. Per tant, haurem de tancar uns dies, només uns dies, durant el mes de maig, per poder doncs, fer aquestes obres. Llavors, la idea és que doncs, del 6 de maig fins al 6 de juny, aproximadament, potser són menys dies, esperem, doncs haurem de tancar per fer aquestes obres.
I això implica treure llibres, també? Perquè és el sostre, no? És que m'ho estic imaginant...
Clar, no, s'ha de tancar, diguéssim, la meitat de la llibreria, la meitat, la part, l'entrada, diguéssim, la part més quadrada, aquesta part sí, haurà de quedar absolutament buida. Llavors, ara la tinc absolutament plena fins als tals, fins als topes, i doncs s'haurà de buidar del tot. I això
setmana.
Implica en una setmana, perquè clar, és després de Sant Jordi, en una setmana, buidar tota aquesta meitat.
El Roger diu, ui, buf, després de Sant Jordi.
Total, ja, tenim un avantatge, que jo també...
Apropeu-vos al micròfon.
Sant Jordi, com a... Demanem molts més llibres dels que òbviament venem, però encara més dels que venem durant l'any, llavors fas devolucions i ho tornes. Llavors, una mica jo vull ser positiva, i com una mica com tu, perquè també penso, bueno, doncs aquesta en la devolució, si normalment és de 20, doncs serà de 50. Vull dir, tornarem al doble, i després ja que el nou gènere o la nova comanda ja ens ho posin al local nou. Suposo que vosaltres també haureu de fer una cosa així.
Sí, sí, sí. Clar, no, tornarem més del que normalment tornaríem, perquè, evidentment, estaran tancats, i, bueno, quan reobrim, doncs, bueno, tornarem
ja
a començar.
Exacte.
I ja està.
Molt bé, només és el sostre.
Sí, és només el sostre, ja està.
La salvatge no? La salvatge...
Jo dec ser, molt avorrit, però no tinc cap notícia.
Però vosaltres esteu gairebé d'estrena, no? Fa 2 o 3 anys.
Fa poquet, sí, sí, sí.
Quan farà ara, 2 o 3?
No, és que el temps passa tan ràpid que... que passa volant, no?
Potser molt bé.
Serà el tercer Sant Jordi, jo crec, però el primer Sant Jordi vam anar amb una espardenya.
Totalment. Sí, sí. Exacte, la botiga estava tancada, però ja veu que el Sant Jordi...
Bueno, ho vam dir perquè és que si no...
No podíeu pagar la botiga.
No. Les obres, també.
Exacte. Bueno, això sí, mira, ara faré una crida. Us heu de fer una mica de pena, però... El canvi de local ha suposat un gasto enorme, o sigui que si voleu comprar una mica més aquest any a Pati de Llibres, us estarem molt agraïts.
Jo crec que Paideia també signaria a veure si li treuen exemplars.
Sí, també. Clar, 3 setmanes tancats, o 4. Espero que siguin 3, no 4. Però sí, clar, són 3 setmanes sense factura.
No,
sense
és facturar, que clar, la por és aquesta, estàs sense factura, i en el meu cas, a més, la mudança i habilitar un local perquè quedi tan maco com el que tenim.
De totes maneres, al maig Juny són mesos no gaire forts, no? Després de
jo tinc una
Sant
teoria,
Jordi,
que és que com millor va el Sant Jordi, pitjor va el maig. Però clar, és lògica, o sigui, si tu t'has comprat 4 llibres el dia de Sant Jordi, doncs és que tens lectura per un mes i mig, per tant no aniràs a comprar llibre al maig. Llavors, és cert, si el Sant Jordi va molt bé, al maig, l'any passat vam tenir un super Sant Jordi, i el maig és el que comentàvem ara tot, era... és que era desert.
Clar, suposo que el juny depèn també, perquè comença a haver-hi gent que comença a fer
el juny,
les vacances,
sí, no, el juny encara...
s'enduen lectura a vegades.
Sí, el juny jo penso que és diferent, però el maig, per mi el maig passat va ser pitjor que el febrer, no? Que sempre el febrer, o sigui, després de Reis, ja encara rasques alguna cosa i febrer ja et mors.
El febrer és també un mes sí. fantàstic per fer obres, no?
Sí.
Sí.
Bueno, de fet, jo vaig fer vacances, vull dir...
Sí, no, clar, nosaltres no les vam fer al febrer, les obres, que també hi havia l'opció... perquè, clar, al febrer ja estem nosaltres en campanya de Sant Jordi, sí. Tot i que encara no hagin arribat les caixes...
Ja estem demanant.
Saps que el març t'arribaran segur, i per tant no volíem córrer el risc d'estar tancats o, saps, tenir unes obres a mitges i no poder preparar el Sant Jordi com Déu mana. Ens hi juguem molt. Llavors vam decidir, doncs, va, doncs el maig, doncs, que també acostuma a ser un mes,
no, és un mes
més baix,
fin, sí.
Doncs fer-les al maig.
Us volia fer una pregunta, a veure si això se sabés, ja ho faria servir tothom. Quines tècniques o què funciona perquè un llibre sigui venut? Que surti als mitjans, que sigui escrit per una persona coneguda, però hi ha algunes estratègies que acabin funcionant perquè sigui efectiu, que estigui present a totes les llibreries o al màxim de llibreries? Això s'aconsegueix, no sé, les editorials parlen amb vosaltres, us intenten convèncer...
Oh, i tant, oh, i tant.
Comprar, entre cometes...
Una bona distribució és bàsica, també.
És que el primer, clar, tu pots anunciar molt un producte, però si després vas a la botiga i no el trobes, no el vendràs. Llavors, jo penso que el més important d'un producte és la distribució. I a partir d'aquí, òbviament, doncs això, mitjans a punta pala, i si el personatge que l'ha escrit és conegut, doncs millor que millor, perquè sí, l'èxit. El que passa és que també són llibres que no es quedarà mai de llibre de fons. Llavors, són aquells productes que fan un boom, que potser en vens, no sé, 2.000, 3.000, però ja està, no en vendràs mai més perquè es tornarà. Llavors, hi ha una altra cosa, és un llibre de fons que sempre el trobaràs en una llibreria, que dura anys i anys i anys, i si vas sumant les petites ventes, els acabes fent.
Bueno, hi ha llibres que es venen sols,
sí.
Gairebé... O sigui, el complicat és saber quin... Hi ha llibres que no saps per què, que ningú, bueno, ni la pròpia editorial hi ha apostat.
Sí, això sí. Però bueno, això és el boom Grasset, sí. No? Vull dir, de cop el Xavier sí. Grasset treu un llibre aquella nit i de cop aquell llibre que ningú ha apostat i ningú s'ho creia, es ven. Vull dir, no saps ben bé... O també, aviam, també podem confiar en el Boca Orella, no? Vull dir que potser hi ha un bon llibre...
Encara funciona.
Sí, encara funciona, vull dir, encara hi ha casos...
Sí, també a vegades passa amb autors que no són tan coneguts, però per exemple que el llibre ja ha sortit al mercat anglosaxó, no? I per exemple Goodreads, que és una aplicació com doncs, molta gent l'utilitza, doncs allò ja veus que dius, ostres, aquest llibre doncs, ja allà ha funcionat, tot i que aquí pot ser desconegut, doncs això també és de, a nivell comercial, no? Les distribuïdores
més,
diuen,
sí.
Escolta, que sàpigues que aquest llibre a França ha sigut un boom, no? Et podria dir diversos exemples que després ha passat que ha arribat aquí i boom, saps? Vull dir que és una altra de les coses, no, de tenir en compte a l'hora d'apostar per un llibre.
I els influencers de lectura, què?
Jo crec que no n'hi ha, no tenen lectura encara. O per moment,
algun d'en deu.
Sí, d'aquells que van a Instagram, que recomanen...
Jo mateixa. Però per de mi jo no conec ningú.
Sí, home, jo crec que sí. Hi ha una espècie de... Sí, per exemple, no ho sé, el Tan poca vida és un llibre que porta 22 edicions. Jo sé que és un llibre que es veu molt a xarxes socials, a Instagram... I és un llibre que no parem de vendre, la gent ens el demana.
22 edicions?
Sí, per exemple, avui he vist la faixa i dic, hòstia, 22 edicions porta aquest llibre. I no sé, els Blackwater, aquests llibres petitons, tal, que jo me'ls estic llegint, i realment doncs, estan bé, vull dir que tenen aquest factor addictiu, és llibre petit, una edició molt xula. És veritat que l'editorial hi ha apostat molt a nivell de màrquetin.
Blacky Books, jo penso que és el millor màrqueting.
Sí, a nivell de màrqueting, Blacky Books és la bomba.
No, la campanya és molt bona.
I els llibres estan bé, o sigui, tampoc no són... Avui algú em deies que me l'han comparat entre un García Márquez i Stephen King. Dic, bueno, aquí s'han passat. No sé qui ho ha dit, això. Potser. Però sí que, no, que a nivell de màrqueting, doncs, també... I a nivell d'influencers, o sigui, la gent a Instagram, a TikTok i tal... Jo crec que són també... Poden arrossegar gent a buscar el llibre a les llibreries.
Per cert, no heu dit el Gabriel García Márquez, no?
Home.
Ah, no l'hem dit, és veritat. Bueno, i el Paul Auster, també. És
que... A mi aquest últim del Paul Auster sí que m'ha agradat, també l'he trobat molt dolç.
Veus? És que n'hi ha molts. Vull dir, és que
per escollir. Molt bé. Doncs des d'aquí, des de Ràdio Sant Cugat, des de Cugat Mèdia, us animem i us encoratgem a que sigui un Sant Jordi ben bo i assolellat.
Assolellat.
Amb bones vendes i que ho passeu el millor possible.
Moltes gràcies.
I no sigui tan esgotador. I sobretot molta força per les que després heu de fer més caixes.
Gràcies.
Doncs Laura, espera que vaig agafar la xuleta de les, sobretot les adreces. Laura Moré, llibretera de Paideia, carrer de Santa Maria, número 12. Roger Grífols, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villar, número 10. I Montsoler, llibretera del Pati de Llibres, carrer Xerric, número 22, de moment.
De moment, fins al juny.
No? Has dit?
Exacte, fins al juny.
Doncs fins al juny. I nosaltres acomiadem la cruïlla cultural d'avui de Ràdio Sant Cugat amb un dels temes que ha publicat l'Oriol Saltó. Atenció, perquè s'ha animat a cantar, a tocar la guitarra, com sempre, i també cantant. S'estrena interpretant cançons de Lluís Llach. Aquí tenim a la seva versió de Que tinguem sort.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Cada mà, mancant el fruit de cada pas,
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La banda sonora de la teva vida. Jukebox de nit. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.